Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A Llorenç del Penedès ha nascut una iniciativa veïnal que es diu Tinc/Deixo i ja compta amb més de 600 participants. La idea és ben senzilla, compartir objectes que ja no fem servir perquè els aprofitin altres veïns. Per conèixer com funciona, la Lourdes Meroño, de Domenys Ràdio, se n'ha anat fins a Llorenç del Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, reciclatge, encetem aquesta nova temporada del Penedès en xarxa parlant de medi ambient. I és que fa ja uns quants mesos que va sorgir, com bé deies a la presentació, un grup de WhatsApp per tal que la gent pugui oferir allò que ja no vol d'una forma de que no acabi a les escombraries i que li serveixi a algú altre que potser ho necessiti. Per explicar-nos aquest grup de WhatsApp tenim a la Xènia Ràfols i a la Neus Baldric i ens hem vingut aquí a Llorenç del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, ho vau muntar al desembre de l'any passat.
Correcte.
Però com va sorgir?
Doncs mira, això va ser un dia que parlàvem amb la Xènia, que m'explicava que tenia, no, que venia precisament, no, les festes de Nadal, que arribarien, no, noves coses a casa i que en tenia moltes d'altres i que no sabia què fer-ne i que no volia, doncs, llançar-les a les escombraries i volia que aquelles coses poguessin tenir un segon ús. I li vaig dir, ostres, doncs mira, jo que abans vivia a Sant Just d'Esvern, estic dins un grup d'allà que existeix un grup que es diu Tinc Deixo de Sant Just d'Esvern, on s'ofereixen coses perquè la gent pugui, doncs jo dic, tinc això i jo no ho necessito, algú ho vol, i la persona que ho necessiti, doncs ho demana. I es crea, doncs, aquesta sinergia, no?, d'intercanvis d'objectes. La Xènia li va interessar i vam dir, ostres, doncs vinga, doncs per què no ho muntem? I tal dit, tal fet, va muntar el grup.
Clar, muntar un grup de WhatsApp és fàcil, relativament, però clar, com arribeu a la gent en uns inicis?
En uns inicis el que vam fer va ser tirar de contactes, és a dir, grups de classes dels nostres fills a l'escola, de les nostres colles de Llorenç, d'amics, familiars, no? I dient que aquesta gent també reenvia al grup els seus contactes de familiars, amics, grups d'escola, no? Etcètera. En un inici, quan es va crear el grup, s'anava afegint gent com a poc, però va haver-hi un dia que vaig mirar el grup i li vaig dir, vaig enviar un missatge a la Neus de la sorpresa que em vaig quedar, que li vaig dir, Neus, que ja som 200 persones a dins d'aquest grup, saps? I em diu, però com ha passat això? Si fa dos dies que el vam crear, no? Llavors, quan vam veure que hi havia un volum com una mica més gros de gent, entre les dues vam crear com quatre normes, no?, bàsiques, pel bon funcionament del grup. I la primera que va penjar alguna cosa perquè la gent veiés com anava la cosa vaig ser jo.
Què vas oferir?
Vaig oferir un camió de bombers del meu fill, que si ara em sent potser em mata, però perquè era això, no? Que ens vam acumular a casa com amb molts vehicles d'aquestos, no?, de nens, i vaig dir, va, doncs jo dono això. I als segons ja hi havia algú interessat en el camió i li vaig donar l'endemà i ja està, saps? Vull dir, i és veritat que és un grup que va com tot molt ràpid.
Clar, aquí has de ser molt hàbil.
Sí.
Perquè la gent penja i el primer que envia el missatge s'ho emporta.
Sí.
Parlàveu de normes. Quines són les normes que té aquest grup? Perquè no, tampoc són gaire complicades.
No, són normes molt bàsiques, totalment. A veure, això, doncs, que precisament no es pot rebre... No es pot guanyar diners, no?, amb aquestes ofertes, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?, dels objectes o del que s'estigui donant, que no es poden donar a animals, ni medicaments, ni aliments,
ni begudes alcohòliques.
També hi ha altres normes que poden no són tan bàsiques com aquestes, no?, que serien, doncs, que no es poden publicar enllaços externs, que es demana que no es publiqui alguna cosa ja publicada, però això ja és una miqueta més pel bon funcionament i l'agilitat del grup. Mm-hmm.
I si algú veu una oferta que li agrada, què ha de fer exactament?
Exacte, sí, aquesta és una de les altres normes, que sempre les respostes són per privat. Per no saturar el grup, el que sí que es demana és que totes les respostes siguin per enviar-ho directament a la persona que ho ha demanat. Llavors la persona que ho ha ofert és ella doncs, qui rep les persones que ho volen i es posen, bueno, contesta les persones i es posen en contacte i queden per donar l'objecte o el que sigui.
Estem en un moment, abans ho parlàvem fora de micros, que comprem compulsivament. Tenim moltes apps, no direm nom, que no ens paguen, lògicament, però sí que és veritat que és molt fàcil comprar. No has d'anar a una botiga, sinó fer un clic.
Totalment.
Comprem més del que necessitem?
Sempre.
Jo crec que sí.
Molt
I
més.
I quan tens canalla encara més, jo crec.
Sí.
Perquè t'ofereixen coses, és que has de tenir això, no? I clar, si no tens això potser no ets un bon pare o una bona mare, no? I sobretot quan tens més d'un fill, no? I ets principiant, penses que allò realment ho necessites, no? Perquè és que m'han dit que ho necessito, perquè, no? Perquè és necessari. I després veus que és la primera cosa que potser ofereixes amb el grup aquest perquè no era tan necessari, saps? Bueno, crec que la immediatesa també, no? Que t'inflen com de dopamina, no?
Sí.
De, oh, mira, que fàcil, compro això i de seguida m'arriba a casa, no m'haig de desplaçar, no, saps? I moltes vegades xorrades. Jo crec que estem envoltats a casa, no? D'estris i d'andròmines. D'acumular massa.
Sí, que en un moment t'has semblat que sí que ho necessitaves, però després realment veus que allò no ho has fet servir mai. És que
sí.
Moltes vegades s'ofereixen coses noves.
Sí, sí, sí.
A estrenar. Clar.
Ostres.
I això realment penses, no, és que comprem sense necessitar.
Exacte.
A vegades hem d'aturar, no? De deixar-ho a la cistella.
Sí.
Pensar si realment ho necessites.
Sí, sí, totalment.
I després potser t'adones, o a vegades fins i tot amb el preu. A mi m'ha passat. Ara últimament estic en modo, he passat de compres compulsives, m'agradava molt, a dir, ei, realment ho necessito, i vaig a mirar el preu i comparar en una d'aquestes multiplataformes, anar-me'n a una botiga local i veure que el preu estava incrementat, que és lògic, és a dir, t'ho porten a casa gratis, anem a dir-ho entre cometes, I de nadones que has pagat quatre vegades més el producte aquell, no?
Sí, sí, sí.
Us agrada o sou proclius a cuidar i respectar el medi ambient?
Sí.
Va ser una mica per això, també?
Sí.
Home, sí,
sí,
és un dels factors que per
sí,
mi no són importants.
Sí.
Aquesta manera de comprar compulsiva també crea una deixalla espectacular i, ostres, precisament, no? Un dels objectius per mi del grup és que tot el que ja no una persona no necessiti i no vulgui utilitzar, que algú altre pugui seguir-la utilitzant i que, per tant, no s'acabi la vida útil d'aquell objecte perquè algú ha decidit que ja no ho necessita.
Exacte.
Sinó perquè sigui l'objecte que ja no funciona o no serveix, no perquè no, jo simplement no el necessito i el llenço. Que així acumulem una quantitat de deixalles, no? I busquem això, doncs, no? Que circuli, no? Que tot aquest material pugui circular.
No, el que dèiem abans també, no? Que jo una vegada vaig haver d'anar a la neu amb els meus fills i necessitava unes botes de neu pels meus fills, però vaig pensar, no som d'anar a la neu cada cap de setmana, per tant, què m'haig de comprar? Unes botes de neu pels meus fills que utilitzaran una vegada només? Clar, ho vaig parlar amb la meva parella i va dir, és que no ho comprem perquè més pel preu,
val,
no?
Val pasta.
I tal, no? I vaig preguntar pel grup si algú m'ho deixaria per un cap de setmana. I sí, sí, de seguida va sortir gent que m'ho va deixar, em van deixar un mono fins i tot per tots dos, per anar a tocar neu, no per anar a esquiar, vull dir, per tenir-lo d'allò de dir... I no calia comprar-ho, sinó també una miqueta de... Ostres, si jo tinc això i tu necessites, doncs t'ho deixo per un moment, no? Hi ha hagut aquesta... La gent jo crec que està ara també en modo neteja i endreça després de les vacances, no? Un tallagespa, algú em deixaria un tallagespa per aquest cap de setmana? Algú em deixaria un no sé què, no? Ja no és tant oferir, sinó també... Algú té X i m'ho pot deixar durant unes hores, no? I creiem que també se'n fa un ús responsable sobre... d'això. Vull dir, ningú no s'ha queixat tampoc de dir, és que he deixat això i m'ho han tornat trencat.
Vale.
Saps? Sinó que la gent és bastant respectuosa i el que sí que la gent, entre cometes, es queixa és que has de ser molt ràpid per poder aconseguir alguna cosa que donen, saps? Vull dir, que, com aquell que diu, has d'estar tot el dia amb el mòbil a la mà per poder aconseguir allò. Però, bueno, clar.
Hi ha molta gent i això, no? Fa que hi ha molta gent que pot estar mirant en el moment, si tenen les notificacions activades, ho mires i de seguida tot està reservat.
Déu-n'hi-do. Hi ha productes que són suculents.
Sí, sí.
Quins són els top que heu vist, si heu pogut analitzar-ho d'alguna manera? Perquè vosaltres teniu la vostra feina i això ho feu gratis.
Sí, totalment. No ho sé, jo crec que no sé si és el que més s'agafa, però el que més s'ofereix són les coses de nens, saps? Sí. Els cotxets, les hamaques, joguines, aquest matí algú faria un gronxador,
sí.
No? Com coses d'aquestes que doncs, els fills se't fan grans, i clar, jo ho he fet servir 2, 3, 4 vegades, però no està fet malbé, sinó que és una cosa que funciona, per tant... Si algú no pot fer servir, no? Pues endavant.
I si no tens previst tenir un segon?
No,
o un tercer, no? Que l'altre dia feien la conya aquesta de que semblava que la gent no volia tenir més fills, no?
Sí.
Per entrar en aquest grup, quina és la fórmula?
Bueno, clar, ara mateix no hi ha lloc, no?, aquest enllaç on el pots buscar, sinó hi ha vegades que sí que em vaig trobant persones que, escolta, que vull convidar, no, aquesta persona, t'envio l'enllaç i el convides. Dic, no cal que m'envies el contacte de ningú. Jo et passo aquest enllaç, que hi és en el grup, tu mateix el pots buscar en el grup, però bueno, si no ho saps fer, no passa res, te l'envio jo, i simplement li envies aquest enllaç i la persona entra mitjançant aquest enllaç de convit en el grup.
Quan vau muntar el grup al desembre de l'any passat, us... Vau imaginar que arribaria a quasi 600 persones?
A mi no em va estranyar tant, el que em va sorprendre que fos tan ràpid, sí. de que s'omplís, diguem, tan ràpid, perquè clar, com que jo estava amb aquell altre grup, no, de Sant Just, allà també són moltíssimes persones. I bueno, ja estava dins un grup que va créixer d'aquesta manera, no? Aleshores no em va sorprendre tant. Ara, clar, aquí és un poble molt més petit i va ser molt ràpid. Això sí que ens va sorprendre molt.
I va sortir de les fronteres de Llorenç.
Sí, és de tota la comarca i diria que... L'altre dia no sé qui era que oferia una cosa i diu, recollir, que sóc de Roda de Barà. O sóc de... No sé, saps? I dius, ostres, de Roda de Barà. Bueno, suposo que és això, no? Que la gent té com aquesta necessitat també de donar-li una segona vida a objectes que té per casa i dir, pues això ja no ho faig servir, però no, em sap greu llançar-ho a la brossa, perquè és una cosa que funciona, no? Vull dir...
En aquest temps, en aquests mesos, us heu trobat d'algú que hagi, si us heu adonat, que 2 amb feina i tot plegat ja és complicat, gestionar un grup d'aquestes dimensions, que algú com agafi o reservi un producte i al cap d'un temps estigui un altre cop per la persona que ho va reservar o que el va agafar?
Jo no m'hi he fixat, almenys.
No m'hi he fixat, però podria passar. Podria passar que algú ja hagués fet servir aquell objecte i diu, ara ja no el necessito, el torno a posar al grup.
Això podria passar.
I tant.
Sí.
Anècdotes. Quines coses us han passat en aquest grup? Perquè abans em dèieu que hi ha coses que heu hagut de posar una mica de límits.
Sí.
Sobretot amb el tema de que la gent ho fa amb bona fe i que quan tu els dius, no, és que aquest grup no serveix per això, amb lo de regalar animals, no? Que tens un gat a casa o un gos que ha tingut cries i tu vols dir, algú vol un gatet o vol un gosset? Mira, em sap molt de greu, però aquest grup no és per això. Si tu tens una camada de gats o de gossos o el que sigui i el vols regalar, doncs vés a una protectora o crea un altre grup de WhatsApp tu mateixa que, no, que serveixi per això, però aquest no és per això. Això ens hi vam trobar una vegada, també.
Sí, també el que ens passa sovint és que hem de com avisar en el grup si en algun moment es crea una mica de debat. Passa alguna cosa, algú diu alguna cosa i llavors hem de dir que això no és un grup de per xerrar sobre això, cadascú té la seva opinió, però aquí tenim molt clares, no?, quins són els objectius del grup i, per tant, sisplau, cenyim-nos a això.
El tema de felicitar també ho heu tret, del grup.
Sí, perquè va haver-hi... Em sembla que era el dia de la mare, no? Que sí. La gent va començar com a dir «Feliç dia de la mare!» I a mi se'm van posar els pèls de punta i vaig dir «No, que som 500 persones en aquest grup, saps?»
Com comenci tothom a dir...
Com tothom comenci «Feliç dia de la mare!» «Feliç dia de la mare!» Això no s'acaba mai, no? I vaig dir «Ja sé que és una efemèride molt important, però aquest
no
grup
cal.
No cal, saps?» O sigui, deixem-nos de felicitacions aquell dia perquè va ser el dia de la mare, però ja com... avisant una mica, doncs, que sé, per Nadal, que la gent també té moltes ganes de felicitar, no? Però bon any nou, o no? No, perquè no és
el grup.
No és el grup, clar. Vull dir, no.
Hi ha alguna història amb xats d'àudio que també heu tingut.
Sí.
o trucades.
Sorgir, quan va sorgir, no, l'opció aquesta de fer una trucada del grup, no es diu? És que no,
sí.
Que es diu així?
Sí.
Clar, ningú sabia com funcionava i vam estar un parell o tres de dies doncs, que moltíssima gent trucava, que llavors la gent s'hi afegia, que llavors molta gent es queixava. Llavors nosaltres també buscant com a boges de com podíem fer per eliminar-ho, ens deien també elimineu, sí, bueno, ja ho estem intentant i no es pot.
No,
no es pot i no. El que passa que després ja ha passat tothom, ja sabe, ja ha entès el funcionament d'aquest motor, ja ningú el clica i de tant en tant a vegades passa i hem d'avisar la persona, mira, fixa't-hi que has trucat, no?
Sí.
Però ja està, home, van ser dos o tres dies una mica
sí, perquè la gent complicats. Com s'enfadava, no? I ens enviava privats en plan, ei, però desconnecteu, dic, és que no es pot, vull dir, és que ja ho estem intentant d'alguna manera i no... I li deia, si tu em vols ajudar, no? La persona que em contactava em deia, si tu em vols ajudar a averiguar, a veure com es pot desconnectar això, ei, encantada, saps? I jo em deia, no es pot, veus?
No, hi va molta gent que va buscar informació, sí. M'han dit, ostres, ho he buscat i realment no hi ha manera.
No.
I aquells dies va marxar molta gent.
Sí.
Perquè es va atabalar, no?
Sí.
Tenim bastanta fluctuació, hi ha gent que entra, hi ha gent que surt. Sí.
Sí. Hi ha gent que és en plan, entro perquè m'interessa, perquè vull donar un seguit de coses, quan ja les he donades, surto.
Vale.
I ara, per exemple, això li va passar a una noia i ara fa dos dies em va tornar a contactar, escolta'm, torna'm a ficar al grup, que tinc més coses per donar. Dic, mira, posa't tu mateixa perquè...
I ja està.
I et passo l'enllaç i et pots posar tu mateixa. Ah, vale, perfecte, és que tinc coses per donar. Dic, doncs perfecte, vull dir, saps?
Clar, benvingut sigui.
Sí,
clar.
Sí, sí, tant.
Important també, tinc, però també deixo. Que era una part de el que et va passar tu amb les botes
sí.
De la neu, no? Que sí. Se'ls necessito una cosa X abans de comprar-ho, fins i tot provar-ho, no?
Clar, sí, exacte.
Totalment. Amb el tema aquest del deixo, és menys, no? Coses que acaben sent, no? Deixo això, però també n'hi ha. I, ostres, per mi seria... potser el que més m'agradaria que passés, no?
El deixo,
que,
no?
Sí, el deixo, no? Crees més xarxa, no? I crees... No? Li dona un cert valor per mi al grup, el fet que també sí. Existeixi el deixar.
Sí, perquè fins que algú no demana, no? Em fa falta... Això, no? Em talla gespa. No, ningú no... No hi ha ningú que s'ofereixi voluntàriament en plan, ei, tinc un tallagespa, si algú el necessita jo el deixo. Saps què et vull dir? O, per exemple, ara que fa no gaire va ser la Festa Major de Llorenç, hi havia molt, gent que demanava si algú tenia doncs, les típiques sabates per fer balcó, per fer falcons o per fer uns pantalons blancs per fer no sé què, sí. No? Però demanaven, no era en plan, ei, ofereixo, no? Doncs tinc unes sabates per fer falcons, algú les vol?
Clar.
No, saps?
Això pot ser costar més, no? De...
Bueno, perquè tens coses que... Jo crec que és normal, eh? Tu tens coses, no saps qui ho necessita. Clar. I dius, tampoc no ho vull donar perquè potser ho necessitaré jo més endavant. Sí. Per tant, si veig que algú ho demana, doncs ja ho deixaré, però sí. Oferir-ho jo
sí.
També és estrany, no?
Sí.
I de fet, us vau trobar alguna vegada que un producte que en teoria es donava gratuïtament, després hi havia sorpresa, no?
Sí. Ens vam trobar que una persona va oferir, no me recordo què era, producte X, i la persona que va dir, vale, m'interessa, tal, i quan es van posar en contacte aquestes dues persones, em va enviar una captura de pantalla de la conversa que havien tingut ells dos, i la conversa era, mira, que m'interessa aquest tal objecte, no? I li diu, vale, te'l deixo per 50 euros. I clar, la persona es va quedar com, ei, però si això és de donar, no? No és de vendre, perquè hi ha altres plataformes que serveixen per vendre productes que tens per casa, no? I llavors em ho va dir a mi com a administradora, jo li vaig comentar a aquesta persona aquest grup no és per vendre objectes i la vam fer fora del grup. I llavors, clar, vam fer un recordatori amb el grup dient, ei, que aquest grup és per oferir coses i donar-les, no per treure un benefici econòmic. Si algú es troba en el cas de que algú li vol vendre alguna cosa, que ens ho digui les administradores i nosaltres el farem fora del grup, perquè aquest grup no és per fer-ne un benefici, saps? Clar. De moment només ens hem trobat una vegada.
Bueno, però
que nosaltres sapiguem.
Hi ha hagut altres situacions que persones ens han escrit directament a nosaltres preguntant-nos, escolta, què podria demanar... No, sabent, veient-hi una mica que potser ja no era el lloc, no?
Yeah.
Que tinc un pis per llogar, que ho podria posar aquí. Dic, ostres, un pis per llogar, a veure...
Doncs amb la demanda que hi ha...
Clar, diries que clar, jo crec que no, sortiríem beneficiats tots, però no... Però clar, no és el lloc, perquè hi ha algú que aquí està tenint un rendiment econòmic.
Clar.
Per tant, em sap molt de greu, però no és el lloc.
Clar.
I així amb feines també ens ha passat.
Sí, amb gent que tenen vinyes, no?, i que buscava com gent per podar o gent per fer X feines de temporada, no, de la vinya, no? És que necessito, no, un noi, noi que es veja, necessito gent per fer aquesta feina, necessito 3 o 4 persones per fer aquesta feina, no? Que ho puc ficar al grup?
No.
Ostres, em sap molt de greu i sé que hi hauria gent que diria, hòstia, pues, superbé, no?, que he aconseguit feina i tal, no? Però és que no és el grup per això, saps? I a vegades et sap greu que... Però clar, les normes són les normes, vull dir, clar, no pots dir uns que sí i això i els altres no, no?
Clar, jo en aquest cas potser... Això no, no ho havíem parlat, ara se m'està acudint. que potser podríem afegir, no?, de dir, doncs escolta, per què no expliques que estàs en aquesta situació i que crees un xat per això? Que si algú s'hi vol afegir, clar, que s'hi afegeixi. Llavors no, aquella persona ja pot crear
idea.
I... No?
Sí, sí, sí.
Per mi això entraria dins.
Sí, sí, sí.
Avisada que existeix un grup així.
Molt bé.
No estaria malament. Eh? Bona idea.
Bona idea.
Bona idea.
Ens apuntem.
Escolteu, per finalitzar, quin seria el següent pas que us agradaria?
Ja, sí. Ho havíem parlat, però clar, és un... seria molta feina i no seria cosa de dos només, sinó sí, que seria obrir-nos a més gent que ens donés suport i tal, de fer com un mercat d'intercanvi,
sí,
no?
Sí, mercat d'intercanvi.
Amb coses que la gent dona, però potser no pots agafar si tu no deixes o no sé, no?
Sí, seria també... No està gens pensat, eh?
No gens.
Però sí que havíem comentat, ostres, sabent que tenim tantes coses i que hi ha tantíssima gent, no, que li interessa, que crear un mercat d'intercanvi podria estar molt bé.
Sí.
Us heu posat data?
No.
Encara no.
Per l'aniversari?
Al desembre hi ha moltes coses en aquest poble, és una mala data.
Seria un bon moment, eh?
Seria
perquè
un bon
quan,
moment.
És quan la gent clar, seria un treure bon coses de casa, també.
Però no ho havíem...
No.
Clar, també la gent diu, és que la gent és molt ràpida en aquest grup. Jo crec que també quan el grup tingui més temps, no?, i tingui més antiguitat, potser la gent ja no estarà tan pendent. O no, o potser sí. Saps? No sé.
Ho anirem veient, no?
Sí, exacte.
Qualsevol cosa ens informeu, que si feu un mercat d'intercanvi,
sí, sí,
doncs farem una crida que tothom aporti i ajudi,
perfecte,
en exacte, aquest cas.
Gràcies.
Xènia, Neus, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Bona
gràcies
feina.
Gràcies.
Déu-n'hi-do la feinada que teniu per davant, però es necessiten més grups com aquest i també ser conscients de que no sempre necessitem les coses.
Correcte, gràcies, molt bé.
Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
La vida és un viatge que just ha començat. No tinc maleta ni passatge i no sé cap on vaig. No sé sa direcció, no sé sa veritat. Quan crec que tinc errors, quan estic més equivocat. Cerc sa inspiració entre sa llum i sa foscor, vomitant sentiments per escriure una cançó. Oh, oh.
Amb aquesta simpàtica cançó com en Peter Pan, a càrrec dels Pèl de Gall, arribarem a 11:15. Notícies, ens posem al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès aquest matí de dimarts i després us expliquem totes les activitats i serveis que dona el Punt TIC Vilafranca Virtual.
Una partida que no sé de què va, cercant una sortida que no sé on vos durar. Ja no creiem en sa sort ni en ses casualitats. Si estàs copet és fort, segur que és perquè t'has ben guanyat. Hem anat i hem vingut i pel camí mos hem perdut, però no vegis tu el final com hem rigut. Tururut, qui gemega...
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
I repassem tot seguit de forma breu l'actualitat a nivell de la comarca del Penedès, en aquest cas per repassar entre altres aspectes l'inici del curs escolar en l'etapa de secundària, que suposa també un canvi important per moltes famílies. A Vilafranca, en concret, aquest curs hi haurà repartits uns 2.900 alumnes entre primer i quart d'ESO, dividits en 95 grups. En aquesta etapa, molts nois i noies canvien de centre, havent-se d'adaptar a nous aspectes. Un dels centres on es fa una adaptació específica és l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca, on ahir dilluns es va donar la benvinguda als alumnes de primer i els de quart d'ESO, amb una acollida entre alumnes, els més grans, els de quart, d'aquesta etapa, que acompanyaven doncs, els que comencen ara a l'institut. Els preparatius perquè tot hagi sortit bé d'aquest dilluns al matí han estat intensos durant la primera setmana de setembre i també, de fet, durant els dies posteriors al final del curs passat. També hi ha hagut obres en alguns centres, per exemple, a l'Institut Eugeni d'Ors o també a l'Escola Montagut, que encara impedeixen que l'alumnat i professorat pugui fer servir la totalitat dels seus espais. No obstant això, en els dos casos s'afirmava que les intervencions estan a punt ja de finalitzar. Un dels temes més rellevants d'aquest inici de curs és la supressió dels mòbils i rellotges intel·ligents a les escoles i instituts. Aquest aspecte, però, no ha afectat en gran mesura els centres de Vilafranca del Penedès, ja que des de fa anys hi havia un acord per restablir aquestes restriccions en tots els centres. Una col·lecció privada de 326 fotografies històriques de l'Arboç s'incorpora a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Es tracta de les imatges més antigues de l'Arboç que es conserven a l'arxiu. La memòria històrica de l'Arboç es reforça doncs, amb aquesta incorporació d'una valuosa col·lecció de 326 fotografies que després de dècades a mans privades han estat cedides a l'Ajuntament de l'Arboç per la seva preservació i difusió pública. Es tracta d'un conjunt excepcional que mostra escenes de la vida cultural, social i festiva de l'Arboç i d'altres municipis de la comarca, des de finals del segle XIX fins a la dècada del 1940. El fons, inicialment conservat per Rossend Condis Martí i posteriorment cedit a Paco Nogueira, inclou imatges en diversos formats, sobretot en plaques de vidre i negatius. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha iniciat el procés de digitalització i inventari, fet que garantirà tant la seva preservació a llarg termini com la consulta pública a través del portal Arxius en línia. I parlem també de la fitxa pedagògica del còmic Cartago Betus. Per aprofitar el potencial pedagògic que conté la novel·la gràfica Cartago Betus, La ciutat perduda, els instituts ja tenen a la seva disposició una fitxa pedagògica que els facilita treballar aquesta excepcional obra d'Oriol García Quera. La fitxa didàctica ha estat elaborada amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola i proposa recursos per treballar el còmic a l'aula, amb breus apartats dedicats a l'estructura de l'obra, l'estudi dels personatges, l'observació dels escenaris, així com també del color i del text, amb una sinopsi de l'obra i presentació de l'autor. Editat per Rafael Dalmau, com a part de la col·lecció Tras del Temps, amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, a Cartago Betus, la ciutat perduda, García Quera ret un homenatge als inicis de l'arqueologia mostrant recerques fetes a Olèrdola fins al 1921. Aquesta va ser la cinquena novel·la gràfica dedicada a Olèrdola que elabora García Quera. I acabarem explicant-vos també que la tasqueta Cal Miguelín del Pla del Penedès és primer finalista provincial del Port i la Forquilla. La tasqueta Cal Miguelín, situada al Pla, ha fet història convertint-se en la primera finalista en la província de Barcelona dins de la Lliga del Port i la Forquilla, una competició catalana d'esmorzars de forquilla que promou aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic. El plat amb què han arribat a la final és el seu emblemàtic bullit a la caldera, un esmorzar íntegrament elaborat amb porc en línia amb una de les bases del concurs. Segons expliquen a la tasqueta, és un dels plats més antics de la seva carta, guardonat per passar de generació en generació, mantenint la seva essència. La competició arribarà a la seva resolució el diumenge 28 de setembre a Lleida, en el marc de la Fira de Sant Miquel, on es reunirà la final catalana amb representants de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, tots presentant plats protagonitzats pel porc davant d'un jurat especialitzat i amb la tasqueta Cal Miguelín del Palau del Penedès com a finalista.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Comença el curs i qui més qui menys vol millorar la seva formació digital, té mancances o potser vol treure's alguna acreditació. I d'això va aquest primer espai d'ocupació i formació de la temporada 2025-2026. Una secció mensual que continua de la mà de la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca i coordinadora del Punt TIC Vilafranca Virtual. Ben tornada, Mercè.
Moltes gràcies.
A punt per un nou curs?
A punt, sempre.
El setembre marca, no? Sí o sí.
El setembre, tot i ser l'últim quadrimestre de l'any, per nosaltres també és com si fos un principi de curs en molts aspectes, certament.
Avui dedicarem l'espai a presentar, a explicar què dona de si el Punt TIC Vilafranca Virtual, oi?
Sí, exactament. El Punt TIC Vilafranca Virtual, com segurament molts de vosaltres sabeu, és un servei municipal pensat per la capacitació digital de les persones i l'acreditació.
I vens acompanyada per explicar bé tota l'oferta que tindreu i com accedir-hi.
Exactament. I vinc acompanyada de la Judit Garrido, que és docent del Punt TIC, així com també docent del CEFET en matèria d'ofimàtica.
Benvinguda, Judit.
Moltes gràcies.
Doncs entrem en matèria, expliquem per aquells que no el coneixen o que els sona vagament però no saben exactament què és el Punt TIC Vilafranca Virtual.
D'acord. Doncs el Punt TIC Vilafranca Virtual és un servei, com us deia, que es va crear fa 25 anys a l'Ajuntament en el marc del Servei d'Innovació i Noves Tecnologies de l'Ajuntament l'any 2001, quan tot el que tenia referència a les TIC, a la societat del coneixement, quan tot arrencava, i efectivament l'Ajuntament de seguida va posar fil a l'agulla en aquest tema i es va crear aquest servei específic. Allà també va començar el programa Vilafranca Virtual per ajudar les persones a no quedar-se enrere i no engrossir la inicial bretxa digital que ja es començava a crear.
Clar, han passat molts anys, ha evolucionat, ha canviat, s'ha adaptat, no?
Exactament, han passat moltes coses des de llavors ençà, però parlar de bretxa digital encara és supervigent, des de molts punts de vista, no només des de l'accés, que poder ja no tant, perquè quan va començar el Punt TIC Vilafranca Virtual, la idea principal era que tothom tingués accés, simplement accés a un ordinador i a internet, i la part de formació doncs, ja venia al darrere, etc. Però també es parla de la bretxa d'ús de les TIC. És a dir, hi ha moltes persones que fan formació, però després, pel que sigui o perquè no tenen prou acompanyament, no acaben d'aplicar-ho en el seu dia a dia. Llavors continuem parlant de bretxa a aquest nivell.
Clar, les coses han canviat ara amb un mòbil, tens accés a tot.
Exactament.
En canvi,
exactament.
Fa uns anys la importància es posava en valor tenir punts d'accés a diferents equipaments municipals.
Sí. Exactament, així va ser. Això va anar desapareixent perquè, evidentment, ja no ens cal, tal com tu dius. Llavors, en el 2013, en aquells 12 anys, vam estar ubicats en aquest servei i després ja vam passar al Servei d'Ocupació i en allà estem des del dia d'avui que duri.
Llavors, a la Fecina, no?, per entendre'ns.
Certament, a la Fecina, a l'Avinguda Catalunya.
Has diferenciat. Una cosa és el Punt TIC i l'altra és el programa Vilafranca Virtual.
Bueno, una cosa va associada a l'altra. Podem parlar de Punt TIC com un espai on disposem de 5 aules de formació.
Per tant, un espai físic.
Un espai físic que el dividim en 2 emplaçaments. Estem a la Fecina, però també tenim una aula TIC aquí al Club de la Feina. El Club de la Feina en si mateix és una part del Punt TIC. Llavors, en total, com dic, tenim un bon equipament, prop de 80 ordinadors, i aquí al Club de la Feina, pues, sí, amb impressora, escàners, etc., perquè els usuaris puguin fer el que els hi faci falta.
Quines activitats es fan des d'aquí?
Actualment, el Punt TIC fa formació a diferents nivells. Parlem sobretot de públic en situació d'atur laboral, tot i que està adreçat a tothom, és obert a tothom, però clar, el fet de ser-hi en el Servei d'Ocupació, doncs el nostre principal públic no deixa de ser les persones que estan en recerca de feina. Després tenim el Club de la Feina, on es fa suport directe a la recerca de feina i les gestions personals diverses que puguin tenir els usuaris del Club de la Feina, que en la majoria dels casos passa per tenir al davant un ordinador. En aquest Club de la Feina també fem autoaprenentatge assistit en matèria TIC, pràctica, que en diem. Llavors, les persones que fan cursos de formació amb nosaltres allà a la Fecina doncs poden venir al Club de la Feina i practicar de forma autònoma allò que se'ls ha explicat.
Hi ha un docent, algú que els acompanya.
Exactament, hi ha una persona, un tècnic que els acompanya. I d'altra banda, després tenim el gran bloc, que és el de l'acreditació de competències en el marc de l'Àctic.
Quin és el programa formatiu que teniu previst per aquest inici de curs, o, com dèiem abans, final d'any, no?
Final d'any. Bé, tenim, com podíem ara dividir en aquest moment, dos grans blocs, un pensat més per la iniciació i l'alfabetització de les persones. En diferents...
Alfabetització digital, no?
Alfabetització digital, no m'agrada gaire parlar d'alfabetització, però bueno, és iniciació a la informàtica i a les competències digitals, i ho fem a diversos nivells, a nivell zero, persones que no han tocat inclús ni un teclat ni un ratolí, fins a persones que ja tenen una certa solvència en aquest ús i han de fer un pas endavant en molts aspectes. Llavors tenim dos cursos en aquest quatrimestre de l'any pensats per a aquestes persones. Llavors també tenim un altre curs d'eines ofimàtiques amb el LibreOffice, que és el paquet ofimàtic gratuït, no és de pagament, i per tant nosaltres el potenciem molt.
Sempre aposteu pel programari lliure.
Sempre apostem com a ajuntament, és un precepte. I per últim, així com a cursos, entesos com a de més llarga durada, anem a dir entre 12 i 30 hores, tampoc parlem mai de massa més, perquè sigui àgil a l'hora d'aprendre. Tenim un altre que és d'eines Google, és aprendre tot el que Google ens ofereix. Llavors, com a càpsules formatives, que és el que entenem de cursos de curta durada, tenim un de gestions i tràmits en línia, que aquest és una mica també punta de llança, perquè això a les persones necessàriament han de passar per l'administració electrònica i això cada vegada està més vigent i pot ser un problema per a molts usuaris. I llavors nosaltres fem dos o tres cops a l'any i ens funciona molt bé. I després també cursos del programa Canva, que també és molt conegut, i els fem a nivell d'iniciació, però també a un nivell mitjà. I en aquest últim quatrimestre farem una miqueta més avançat.
La Judit és una de les docents de l'equip del Vilafranca Virtual. Ella és pedagoga, però quina és la teva especialitat en aquest àmbit, Judit?
Doncs sí que soc pedagoga i... curiosament, a l'acabar la carrera em vaig especialitzar en temes d'e-learning, però mica en mica, al final, doncs, bueno, els camins de la vida, no? He acabat fent docència d'adults, i el que sí que ha sigut docència sempre relacionada o bé amb temes d'ofimàtica o informàtica o amb temes d'educació. Llavors, actualment estic, com deia la Mercè, al mòdul d'ofimàtica del CEFET, i a més impartint totes les formacions, bueno, part de les formacions TIC que fem en el punt d'allà de la Fassina.
Doncs presenta'ns aquests cursos i aquestes càpsules que impartiràs properament al Punt TIC.
Oi, tant, tenim força coseta preparada per final d'any, sobretot. Doncs primer de tot farem, per exemple, un curs de creacions audiovisuals en vídeo. En aquest cas el farem sobretot centrat per gravar a través del mòbil. Per què? Perquè avui en dia la majoria d'influencers que veiem a Instagram, TikTok i demés graven a través del mòbil, perquè és el que tenen més a mà, i després què passa? Que editen també a través del mòbil. Per tant, doncs ja comencem una miqueta a donar peu a tenir aquesta edició molt a l'abast i tenir-ho molt per la mà. No s'ha de tenir cap nivell així de coneixements, per tant podria ser per començar a iniciar-te en el món de, si vols, de la creació de continguts, o per si vols editar les vacances d'aquest estiu. Després, en segon lloc, farem un curs de LinkedIn. Aquest el farem en línia, com a format prova, a veure què tal funciona, per així poder arribar una miqueta més de persones. I la idea de LinkedIn, doncs, és arribar a un públic de persones que tinguin una miqueta més de... que vulguin treure-li una miqueta més de suc al que és a la xarxa social professional. I per així, doncs, treballarem temes d'establir la xarxa professional, què publicar, com publicar-ho, com adequar el meu perfil segons les ofertes que jo estigui buscant o les feines que estigui buscant, i més cosetes que anirem veient. Després també farem un curs d'edició fotogràfica, també amb tot això en programari gratuït, tant el d'edició fotogràfica com el d'edició de vídeo. En aquest cas, la idea és aprendre a millorar imatges, corregir colors, retallar, jugar una miqueta amb la llum, els contrastos, per mirar una miqueta de corregir imatges que en un primer moment poder no són tan bones, però que després, doncs, miqueta en miqueta les anem millorant. Evidentment, aquí tampoc cal tenir coneixements previs, si l'alumnat el té, doncs, moltíssim millor, però si no, no és necessari. L'únic que fa falta és tenir ganes d'aprendre i una xispa de creativitat. Després també farem, i sobre intel·ligència artificial, de fet farem doble, diguem-ne, perquè farem un sobre IA que estarà centrat en tot el tema d'ocupació, recerca de feina i de més, que el farem cap allà a finals d'any, i farem un altre que està més pensat en la intel·ligència artificial, però aplicada al dia a dia, diguem-ne, en els usos més quotidians. Perquè tot i que la IA sembli una cosa que és com molt del futur, al final és una cosa que hem d'acabar integrant al nostre present perquè no ens enxampi una miqueta de... sense saber què fer, no? Llavors, la idea és que sigui unes càpsules molt pràctiques i que ens ajudin a entendre com funciona i com poder fer-la servir de manera segura i responsable. I, per últim, també farem un curs sobre preceptes bàsics de modelatge 3D i de modelació amb Tinkercad, que també és un programari gratuït per edició 3D. Per què? Perquè cada cop més professionals treballen amb el que és la modelació 3D, des del món del videojoc, al món d'arquitectes, vull dir, cada cop es fa servir més. I llavors hi ha molt poqueta formació envers aquesta temàtica, perquè és formació molt especialitzada, molt concreta. Llavors volem oferir aquesta formació gratuïta oberta a tothom, perquè així es puguin formar a tothom, tant al sector professional com persones individuals que poden tenir una impressora 3D o quelcom. I bueno, creiem que és una bona oportunitat per poder apropar el món 3D a persones que fins ara poder no havien tingut accés a formar-se en aquesta àrea.
Alguns d'aquests cursos seran online o tots seran presencials?
Sí, la idea és el curs de LinkedIn i el saló en format online perquè així intentem arribar, o la idea és poder arribar a més persones per així poder-nos adaptar una miqueta millor a les seves necessitats. Llavors, clar, per què ve això? Perquè aquest funcionament fa 6 anys, 7, abans de la Covid, es feia servir però encara no s'havia implementat gaire, però clar, va arribar la Covid, tothom havia de fer cursos online i per sort, arrel de la Covid, doncs cada cop s'implementen més cursos perquè tothom pugui tenir accés a aquesta modalitat. Això, evidentment, ens permetrà, jo crec, poder arribar a moltes més persones que tinguin diferents situacions o diferents problemàtiques i també, a més, permetrà que cadascú pugui aprendre una miqueta el seu ritme.
Heu elevat una mica el nivell d'algunes d'aquestes formacions que ens explicaves. Jo he escoltat programes molt específics, no?
Sí. De fet, la idea és aixecar o elevar una miqueta més aquell nivell amb la finalitat de que puguem... Tothom pugui tenir accés, no?, a aquest coneixement una miqueta més avançat, perquè moltes vegades ens trobem que tenim la primera base del programari, que és gratuïta, i et donen com una primera presa de contacte, et posen el caramel a la boca, però què passa? Un cop el tens ja, si vols continuar professionalitzant-te o saber conèixer una miqueta més d'aquest programari, ja has de pagar o és més complicat accedir a cursos gratuïts. Llavors, la idea és precisament aquesta, no? Poder elevar una miqueta més el nivell per així igualment continuar oferint formació gratuïta per accés a tota la ciutadania, perquè així les persones que es vulguin tecnificar una miqueta més també tinguin aquesta oportunitat, perquè al final el coneixement, sigui més baix o més elevat, penso que s'hauria de compartir, de difondre i que tothom el pogués tenir al seu abast.
Com s'accedeix a aquesta formació?
Doncs a través del punt de Vilafranca, virtual. Doncs des d'aquí serà a la FACINA, farem formacions presencials i a la formació online. Llavors el procés d'inscripció és a través de la pàgina web i llavors nosaltres doncs, ens posem en contacte amb les persones, han d'emplenar un formulari, un qüestionari, i llavors a través d'aquí doncs, ja passem a les trucades, a fer una miqueta la preselecció.
Posem ara el focus de nou, Mercè, en l'acreditació ACTIC. Expliquem exactament què és l'ACTIC i per què és important tenir-lo. Vosaltres sou uns grans defensors de l'ACTIC.
Sí, som grans defensors perquè considerem que cada vegada és quasi bé indispensable tenir-ho per poder accedir a determinats llocs de feina, ja sigui de l'administració pública, però també des del món empresarial, des de la privada. Llavors, sí. En el bloc formatiu, ara que la Judit parlava d'aquest nivell avançat, també a final d'anys tindrem l'opció de fer una formació en preparació ACTIC de nivell avançat, que és també un nivell que cada vegada està agafant més embranzida, perquè la major part de la gent ja té un nivell bàsic i mitjà, llavors ja vol aspirar al màxim.
Pel que fa al punt TIC Vilafranca Virtual, és un centre col·laborador d'ACTIC des de fa uns quants anys, oi?
Sí.
Quin vincle hi ha? Com funciona?
Nosaltres som centre col·laborador des de fa 12 anys, des que estem al Servei d'Ocupació, i bé, forma part de tota la xarxa de centres col·laboradors d'arreu de Catalunya, que ofereix la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat. Bé, és el certificat oficial que existeix per poder una persona acreditar el nivell de competència digital que tingui, el nivell de coneixement antic en tecnologies de la informació i la comunicació. Entès com a competència, tota la combinació de coneixences, d'habilitats i d'actituds que cal tenir per assolir un nivell bo, eficaç, a l'hora de plantejar-se determinats objectius davant d'un ordinador, d'un mòbil o de qualsevol altre suport.
Hi ha més punts, hi ha més centres col·laboradors àctic a Vilafranca,
sí,
i arreu,
sí,
de la comarca?
Sí, hi ha, arreu de la comarca et diria que no. Tots els punts col·laboradors estan aquí a Vilafranca, i si en els últims dies no ha canviat massa, som 4. A part de la Fecina, hi ha 3 centres de formació que també oferten aquesta opció.
I teniu els números, les xifres de l'atenció donada durant aquest temps?
Nosaltres atenem tots els dimarts i dijous a les 10, d'acord? Durant tot l'any, excepte en el mes d'agost, que la plataforma està tancada. I bé, sí, des de que vam començar a poder, doncs, atenem una mitjana de 200 persones l'any, perquè en cada franja horària atenem a 4 persones únicament, perquè requereix una vigilància, un cert acompanyament a nivell tècnic exclusivament, evidentment no a nivell de contingut, etc. Llavors no volem ofertar més. I bé, potser des de que hi som posats, doncs podem atesar més de 2.000 persones d'aquí de Vilafranca i de la comarca. Sí, sí.
És prou conegut el punt TIC Vilafranca Virtual, o potser només quan et cal treure't l'acreditació és quan descobreixes que aquí mateix, a la Fecina, tens aquest equipament i aquestes possibilitats?
Jo crec que, jo penso que sí, que la gent ja ens té presents perquè són conscients de que els hi fem falta en un moment donat i que han de córrer a acreditar perquè o tenen una convocatòria d'una oposició més o menys imminent, etc. I bé, de seguida fan la seva prospecció i ja ràpidament venen a nosaltres, perquè pensa que és això, tota l'administració pública en un moment donat ha hagut de tenir aquest certificat. Parlem de Mossos d'Esquadra, parlem d'infermeres, parlem de mestres, parlem de molts col·lectius que ho necessiten i han hagut de venir a nosaltres, sí, a nosaltres o qualsevol altre d'aquests centres que et deia. I sí, jo penso que ara ja sí, ja estem en un punt que sí, que ens coneix tothom.
Explica'ns com s'estructura l'àctic, quins nivells hi ha,
sí,
quines competències implica cada nivell,
sí,
per fer-nos una idea.
Per fer una idea, així, ràpidament. El món àctic, anem a dir, s'estructura en 8 grups de competències que ells consideren que ja abarca tot. Val? Parlem de cultura, participació i civisme digital, que és la competència 1. Parlem de tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu, per aquesta més de carcassa. Competència 3, navegació i comunicació en el món digital. Competència 4, és tractament de la informació escrita. Competència 5, tractament de la informació gràfica, sonora, imatge. Competència 6, tractament de la informació numèrica. Competència 7, tractament de dades, bases de dades. I competència 8, presentació de continguts. Llavors, considerant aquestes 8 competències, tenim en paral·lel 3 nivells possibles. Llavors, el primer nivell, el bàsic, que es diu, abarca 6 d'aquestes competències, les 6 primeres que he esmentat, deixant de banda el tractament de dades i les presentacions. I el nivell mitjà ja ho aborda tot, ja abarca tot. ¿Vale? A un nivell de dificultat, depenent de la competència que parlem, superior al bàsic, lògicament. I després ja tenim el nivell avançat que requereix haver acreditat primerament el mitjà. D'acord.
I els continguts de cadascuna d'aquestes competències canvien amb el pas del temps?
Sí, canvien. No sé si dir que no gaire ràpidament, però suposo que ja hi ha una raó de tal com ho està fent la Generalitat. El 2009 va començar l'ACTIC, el 2016 va haver la primera actualització i revisió de continguts. Després, el 2021 va haver la següent, no m'equivoco, i ara, el proper any, hi haurà la següent.
Estem a punt de veure canvis.
Sí, i estem a punt de veure canvis perquè el que és l'Àctic està treballant i està acreditant i està pensant els seus continguts en paral·lel amb el que són els estàndards europeus, el DICOM, que ara també es parla molt. I bé, han d'anar a la una, perquè l'Àctic serveix, és un document administratiu que no caduca i, a més, té validesa a tota Europa.
perquè sigui homologable,
exacte,
han d'arribar aquests
canvis.
Exacte,
és homologable, llavors aquests canvis són necessaris, per això estan trigant una miqueta, però ja el 2026 serà un fet.
I la prova és complicada, s'ha de pagar, és gratuïta, com funciona?
La prova s'ha de pagar, és de pagament, tot i que té una sèrie de bonificacions, per depèn de la situació personal de cada un. Si estàs a l'atur és al 100%, estàs 100% bonificada. I després, si tens un grau de discapacitat, també hi ha un percentatge de bonificació, si ets jubilat també, etc. Pel que fa a la prova, no és complicada perquè
perquè és pràctica,
és
no?
Pràctica, exactament, és telemàtica, es baixa d'internet, és variada, hi ha moltes preguntes de molts tipus, i això jo penso que la fa amena. L'únic que s'ha de fer en un determinat temps i no et pots adormir. I això a vegades el temps, com en tot, és molt traïdor.
És bo recalcar-ho. Sí. A vegades juga en contra.
Sí.
Hi ha un altre sistema d'acreditació oficial, que és el Competic. Quina
certament.
Relació hi ha o quines diferències hi ha amb l'Àctic?
Val, sí, el Competic, cada vegada ens hi trobem que moltes persones ens venen a preguntar si és el mateix, si no, i què han de fer perquè tenen el Competic o volien fer el Competic, però clar, ha sortit això de l'Àctic. Bueno, hi ha una mica d'enrenou. El Competic ja era un sistema d'acreditació que ja existia abans de l'Àctic i estava molt centrat en el que era la formació d'adults des del Departament d'Ensenyament. Val? Nosaltres, en quant a Àctic, ens ubiquem al Departament d'Empresa i Ocupació. Llavors són com a dos canals diferents, però bé, que van a patar pràcticament el mateix, que vol dir pues, tenir una acreditació, que a la fi és convalidable uns nivells amb els altres. El Competic 1 és equival a l'Àctic 1, per exemple, i llavors en això no hi ha cap mena de dificultat. El que passa que el que té com a diferència principal, penso que el Competic de l'Àctic, és el Competic prepara per l'acreditació. I fa una avaluació continuada, tot i que al final hi ha una espècie de projecte que has de fer in situ i que et dona ja el títol, com si diguéssim. Però durant una sèrie de temps has d'anar aprenent. A l'Àctic no ho té això. A l'Àctic vas en dia puntual, fas la prova i automàticament
tens
la formació.
Si la passes, ja tens l'acreditació.
Són les dues grans diferències. Per tant, són diferents, però alhora van a petar el mateix, anem a dir-ho així.
Gràcies a totes dues, Mercè i Judit Garrido, per posar-nos al dia en matèria de formació digital. Us desitgem un bon inici de curs a Vilafranca Virtual. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Igualment.
Igualment.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.